steps back. Crossover, fires away.
Wow! Another three from Curry.
Gets it to LeBron for three for the win. Yeah!
Ese uno contra uno con Kevin Garnett. Ahí tienen a Gasol con ganas de jugársela.
Espectacular de bien.
Què tal? Molt bona nit, com esteu? Benvinguts a Ona de Sants, benvinguts a aquest programa número 25 de la quarta temporada. Això és NBA 305, per qui ens estigueu escoltant a través del 94.6 de l'FM a Barcelona i també per internet a www.onadesants.cat. Amb les finals de conferència ja el 75% definides, falta només un equip, Toronto o Miami, i en aquests moments estan jugant al Game 7. Per tant, també, els qui ens escolteu a través del podcast, doncs ja sabreu, i esperem que nosaltres també al final del programa, qui és el guanyador d'aquesta eliminatòria i qui s'enfrontarà amb Cleveland. Cleveland, que sembla que estigui ja de vacances, esperant el rival en aquesta final de conferència est. Aitor Fuster, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Avui, lògicament, centrats en això, però també tenim un esdeveniment aquesta setmana, que no se n'ha parlat gaire.
Correcte, el Lottery Draft. Aquí, bé, després presentarem a l'Alejandro, que deu estar molt expectant per aquest Lottery Draft, per a veure si per fi Boston té una altra alegria per començar i encarar-se cap a un possible equip contender, per què no? I a part d'això, també parlarem d'aquesta final de l'Oest, que ja s'ha decidit aquesta setmana, d'alguna de les dades interessants que podem trobar per veure aquestes finals, que es presenten molt apassionants i no sé si sorprenents per part d'Oklahoma, i al final tindrem una miqueta de lux, com sempre, i esperem viure aquest final que de moment 6 puntets amunt Toronto a la mitja part i
ara explicarem anècdotes de com ha anat la nit, perquè aquí a NBA 305 volíem mirar aquest partit però un ull l'hem tingut en una altra pantalla. Va, comencem. I dèiem això perquè, bé, clar, s'ha donat la casualitat que avui era la gran nit del bàsquet europeu, amb la final de l'Eurolliga. Aquí Servidor i Aitor Fuster s'han quedat mirant el partit fins al tercer quart i han dit, va, això ja està fet. I Twitter ens ha avisat que Fenerbahçe anava 3 avall. I clar, hem deixat de banda el Toronto-Miami i bé, però ara l'hem reprès i preparats per viure aquesta segona part. Alejandro Gaitán, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
T'he vist celebrar els braços, alçar els braços.
Una mica demanant al cel, clamant al cel una mica de sort.
A Brooklyn, clamant al cel a Brooklyn, no?
No, Brooklyn ja no té res a fer.
No, clar, però home, de la sort de Brooklyn depeneu.
Sí.
En tot cas, això serà després de la publicitat. Ara el que toca una mica és parlar de l'ordre del dia, d'aquesta actualitat. Deixarem una mica de banda, de moment, el Toronto-Miami, no? Esperem que avanci una mica més perquè, bé, per començar a analitzar aquest possible rival. En tot cas, clar, si tireu programes enrere, a finals de mitjans d'abril, o fins i tot al març, a l'abril, al febrer, tots els mesos possibles, estàvem dient, tant de bo arribi ja al maig aquesta final de la conferència oest, Warriors, Spurs, dos dels millors equips que han fet una millor temporada regular de sempre a la conferència oest. Quina sèrie, 7 partits que ens espera? Doncs mira, somni truncat.
A cap partit, és una sèrie a cap partit.
Una sèrie a cap partit. Fent honor una mica al que ha estat la temporada regular, que cap dels 4 partits va ser especialment memorable. I al final Oklahoma ha donat la sorpresa, Oklahoma City. No sé fins a quin punt valoreu aquesta sorpresa. Considero sorpresa guanyar un equip com els Spurs, que havien fet una temporada regular tan bona, ja no per 4-3, sinó per 4-2.
Sempre aquí vam dir que el camí de Golden State era el camí fàcil i San Antonio tenia la pedra difícil. Era Oklahoma, evidentment és una sorpresa, és la menys sorpresa de tots, seria pitjor si estigués Oklahoma-Portland, per exemple. Igualment un Oklahoma-Golden State no està malament.
No, jo crec que, veient els precedents que després en parlarem, jo crec que hem vist un dels millors partits de temporada regular que jo recordo molt de temps, que està precisament un partit entre Golden State i Oklahoma, a pista d'Oklahoma. Sorprenent segurament pel rècord de la regular season que ha tingut San Antonio i per lo bé que s'havia parlat de San Antonio i lo malament que s'havia parlat d'Oklahoma en quant al poc rendiment que se li havia tret en temporada regular a una plantilla segurament de les més àmplies o la més àmplia, perquè sempre s'ha destacat que tenen un joc d'interior que pot doblar, és a dir, que té quatre jugadors que tenen capacitats per jugar a les posicions interiors, tenen dos dels cinc millors jugadors de la Lliga, tothom ho ha dit, i bé, sempre es generava aquest dubte de Donovan com a rookie head coach, i bé, sembla que han trobat una mica les peces claus per poder tirar endavant, perquè el paper, per exemple, d'homes secundaris com Waiters en aquestes sèries contra San Antonio ha estat molt i molt bo, el paper també de Canter és molt i molt bo, i després jo crec que la peça fonamental d'aquests Oklahoma, el que l'ha fet el fet diferencial, per mi és Steven Adams, que ha donat un pas endavant a nivell ofensiu, ha estat una bèstia en el rebot, ha estat una bèstia defensiva, és a dir, que jo crec que ha estat aquest jugador clau que ha fet que es pugui decantar la balança per Oklahoma. I després San Antonio, és una mica una pena, podríem dir, que una etapa, no sabem si acaba o no, però
cada, indicar, però cada any està més a prop.
Cada any està més a prop. Una etapa, sobretot, de dos jugadors, Duncan i Ginobili, que han fet unes sèries, tot i que l'últim sí que a l'últim partit va estar prou i prou bé, però en els moments claus va rebre un tap d'Ibaka i ja no és el que era Duncan. Tampoc se li pot demanar, és evident, però sí que jo crec que s'han vist marmats una mica, i sobretot els seus dos grans jugadors, Kawhi Leonard i la Marcus Aldridge, jo crec que s'han vist una mica sols.
Sobretot Kawhi. Els dos primers partits d'Aldridge, i sobretot el primer partit de San Antonio en general, són increïbles,
sí.
Però Aldridge, a partir del tercer partit, el seu rendiment, igual que el de San Antonio al complet, baixa moltíssim, i crec que només Kawhi està al nivell demanat per unes semifinals de conferència tan i tan exigents com pot ser davant Oklahoma.
Es parla molt de Tim Duncan, del baix nivell que ha tingut en aquestes sèries, però jo crec que també s'ha de parlar molt i molt de Parker, per exemple, perquè Parker, si recordem els Spurs de 2014 i els de 2013, era un equip que generava a través del desequilibri que et generava Parker des de la posició de base, és a dir, des del pick and roll o des del mateix 1 contra 1, ell generava les opcions per després donar pilota exterior, i aquí ja crea una superioritat que després es podia convertir en un llançament obert o en un extra pas, que també hem parlat sobre aquest San Antonio Spurs de Popovich, i crec que aquest desequilibri, que és importantíssim a qualsevol esport, l'ha perdut San Antonio, i a la vegada els que havien de ser els suplents i havien de fer aquest paper de Duncan no l'han fet. És a dir, David West, que s'esperava molt d'ell aquesta temporada, que tothom va elogiar aquest moviment que has fet, baixant-se el salari per poder jugar en un equip campió, els minuts que ha tingut en moments clau, moltes errades en el llançament de mitja distància, igual que Boris Dio, que no se l'ha vist en tota la sèrie. Bé, jo crec que la definició, així per fer-ho d'una manera ràpida, és que la banqueta d'Oklahoma, sorprenentment, perquè sempre s'ha parlat molt bé de San Antonio, ha acabat sent superior a la de San Antonio, i que li ha acabat de faltar peces aquest Big 2 o Big 3, si m'hi vols ficar Danny Green, amb els dos últims partits.
I afegir només una cosa, crec que la defensa de... Ja no només la defensa, l'equip d'Oklahoma, un equip que té un físic envejable per qualsevol altre equip, i més per San Antonio, que físicament no és... sí que Kawhi és un prodigi, però que no abusa del seu físic.
Sí.
Crec que aquesta defensa, aquesta intensitat, ha afectat molt a el que comentaves, al moviment de pilota, i el canvi de sistema de joc de Popovich, que ha generat moltíssimes isolations,
sí,
ha marcat moltíssim la tendència a la baixa de San Antonio. Els últims 5 partits de San Antonio no hi ha punt de comparació amb el primer. Cap
punt. El primer és un recital, i tothom aquí pensava que les sèries anirien cap allà. I no ha estat així, i després tot el que hem comentat del baix nivell d'aquests jugadors de San Antonio fa que Oklahoma també es trobi en una situació perfecta per ells, que és el joc en transició, perquè hi ha hagut moltes errades en el llançament. Sant Antonio no és un equip que cargui molt el rebot ofensiu, té molt bon rebot defensiu Oklahoma i surt molt bé al contraatac, que és precisament, després veurem estadístiques amb Golden State de la transició i la no transició d'Oklahoma, i clar, quan tens a Westbrook en carrera és molt, molt i molt difícil.
Ara parlarem d'aquesta sèrie, però la pregunta, per tancar una mica el tema Spurs, i crec que és la pregunta que es fa a tothom. Hem vist ja el final? Creieu que aquest any sí? És el final d'un, dels dos, Duncan i Ginobili, em refereixo.
Jo, malauradament, crec que de Duncan sí. Té 40 anys.
Sí, sí.
I de Ginobili crec que encara no. Però serà encara menys Ginobili la temporada que ve, evidentment. I encara menys. És evident que hem vist la transició completa de Sant Antonio ja, a l'equip de Kawhi i la Marcus Aldridge, i fins i tot de Danny Green en aquests playoffs. I això ha d'afectar de cara a la sortida d'algun jugador important.
Jo, per mi, la lògica aniria totalment contrària al que ha dit l'Alejandro. És a dir, per mi, per lògica i per bàsquet, per mi Ginobili hauria de ser el que es retiri aquesta temporada, bàsicament per posició. És a dir, Ginobili juga en una posició molt més exigent a nivell físic, a nivell que ha de defensar jugadors molt més ràpids. Duncan, vulguis o no, sempre es pot amagar una miqueta més, pot reduir molts més els seus minuts, que jo crec que és el que acabarà fent. No sé si el que farà la temporada que ve, però un paper una mica Kevin Garnett en aquestes dues temporades a Timberwolves, perquè ell sempre parla de que sí, que segurament és el moment d'acabar, però la gent que està a prop i reporters de Sant Antonio diuen que ell li encanta entrenar, que li encanta el bàsquet, que potser un dia que diu que ho deixa, però després de dos dies sense entrenar ja té ganes de tornar a entrenar. És a dir, que veurem si realment es decideix o no. El que està clar és que el paper d'aquests dos jugadors ha de baixar i baixarà. I ha baixat en aquestes sèries, però ha d'anar cap a baix. I el problema el té Sant Antonio, en què jo crec que ha de trobar un parell de peces per poder estar una altra vegada en aquest nivell superior que ha estat aquest any.
Clar, això és la clau. Han de saber-ho ja, perquè el mercat comença l'1 de juliol, però realment perdre dos jugadors com Ginobili o Duncan no és un luxe que molts equips es puguin permetre.
Pau Gasol?
Ja no parlo de Pau Gasol, parlo de saber quin dels dos pèls, cap on hauries d'anar. Que un jugador jove pot influir, que t'ensenyi Tim Duncan o que Tim Duncan ja no estigui. Marca molt. Llavors l'estiu a Sant Antonio també serà mogut. No complicat, però sí mogut.
I també, aviam, no se'n parla, però imagino que... és un tema de lògica, Passen els anys i no només els jugadors. També s'ha de mirar la banqueta.
Jo crec que ara que ha signat amb el Team USA, jo crec que fins que no acabi el contracte amb el Team USA, que crec que és
2020, no?
2020 o 2020, no sé, és un cicle o dos.
Diria que fins a Tòquio, em sembla.
Jo crec que no baixarà fins que no acabi, o potser després dels jocs de 2016, però jo crec que...
No, deia més que res perquè se centrava molt l'atenció en els jugadors i, clar, també no podem obviar que Popovich... Doncs, home, ara no sé la data exacta, ara us ho dic, però, clar, no és...
L'aspecte és d'home gran.
De 70, sí, això... de 70 molts.
Això sí que t'ho podem dir. I després també està el tema de la posició de base, que jo crec que sí que hauríem de començar a buscar un relleu.
67 anys, He dit...
Sembla més,
El trobarem a faltar, però, clar, no és etern. No és etern, per desgràcia.
La meva pregunta en el tema de base és...
Sí, ja...
És Mike Conley, per mi seria una peça...
Va sonar el dia després, no? De fet.
Sí, també va sonar. I per mi és una peça que seria
Kevin,
perfecta.
I Kevin Durant, també.
Tampoc
el
sé,
tema
tampoc.
De Kevin Durant em sona més a quan juguen el Real Madrid i l'Atlético de Madrid i sona un fitxatge de l'Atlético pel Madrid.
Això ho fa molt al Bayern, no?
Sí.
Estàs dient que l'Atlético Madrid té un Kevin Durant? Encara tinc esperances per la final de la Champions.
No. Que sortís el rumor en aquell moment... en tot cas...
Però jo crec que seria un bon relleu aquí. Jo crec que no m'ho negareu per com és Conley, per l'estil de joc, etc.
Poc a dir de l'altra sèrie, també, per començar a analitzar una mica l'eliminatòria. Imagino que poc a dir, més enllà de tornar a Curry i
s'acaba les coses
s'acaba el broqui.
Al seu lloc.
Ha destacat també la defensa de Klay Thompson sobre Lillard, ha destacat com sempre el paper de Draymond Green, però va ser tornar a Curry, pròrroga increïble. històrica,
pornogràfica,
i jo, sí, tots els adjectius que vulgueu.
Jo només d'aquesta sèrie m'agradaria comentar d'aquesta sèrie i amb la diferència de la sèrie que estem veient ara mateix, per exemple, que tot és 1 contra... Jo parlàvem la setmana passada, que la majoria de jugades són 1 contra 1, bloqueig directe central, quan es juga en un partit és 20 segons de possessió, vot. No sé quin partit és, diria que és l'últim partit que juguen a Portland, diria, que Harrison Barnes anota un triple després d'una penetració de Stephen Curry. Aquí està la diferència entre un equip que juga realment en equip i un altre equip que no en juga, perquè ja es fa una jugada de banda amb 4 o 5 bloquejos que acaba amb 2 bloquejos indirectes per Klay Thompson i acaben anant cap a ell, i a la reacció és que Harrison Barnes queda sol i acaba anotant un triple a un jugador que no és ni Curry, ni Thompson,
ni Green, ni
ningú més. És a dir, que un joc en equip que té les seves estrelles, però que en el moment adequat, si hi ha un jugador que està sol, prioritzaran aquesta opció per davant d'una altra opció.
Bé, en tot cas, anem a analitzar ja aquesta final de la conferència Oest, aquest Golden State Warriors Oklahoma City Thunder, i ho fem començant o recordant segurament el moment per excel·lència de la temporada 2015-2016, temporada regular 2015-2016 de l'NBA. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! With 0.6 seconds remaining! The brilliant shooting of Stephen Curry continues! And he ties the NBA record with his... I no és un altre que aquest triplàs de Stephen Curry en el seu dia per donar la victòria a Golden State a la pròrroga en la seva visita. No sé si l'única de la temporada, correcte, l'única de la temporada de Golden State a OKC. Tres partits entre els dos.
Segona correcte. Temporada consecutiva que la millor jugada de l'any és un triple guanyador contra Oklahoma.
Anthony Davis, no? L'altre?
Sí, molt més important el d'Anthony Davis, però... Mm-hmm. Mm-hmm.
Doncs això, no sé com veieu aquesta eliminatòria, per la inèrcia que porta OKC, per com hauran d'afrontar aquests secundaris, no?, que ara han aparegut, ja no només el que deia l'Aitor també, l'altre dia, André Robertson, anotant tres triples, clar, són coses que la lògica et porten a pensar que només passaran un dia, però tindrà feina, Steve Kerr?
Sí,
no sé com ho veieu.
Jo crec que té molta feina, bàsicament perquè, com hem comentat abans, té davant dos dels 5 millors jugadors de la Lliga, té un jugador que han tingut molt problemes d'aturar, com és Kevin Durant, en les tres partits d'aquesta temporada regular. Jo havia buscat aquí una mica de dades i 36 punts per partit de Kevin Durant, superant el 53% en tirs de camp, i una estadística que m'ha fet bé, que he trobat que era interessant, és que cap jugador defensor davant de Kevin Durant ha aconseguit que aquest baixés del 50% en tirs de camp, que podríem dir que està prou bé.
En tota una sèrie, pregunto, o en un partit sí, no? En tota una sèrie, imagino.
No, o sigui, en els tres partits de temporada regular no hi ha cap jugador que per percentatge de defensa sobre, no sé com fan els càlculs, és de l'ESPN, jo m'enfio, suposo que vosaltres
no,
també.
Segur.
Però bàsicament ve d'això, no? Que no hi ha cap jugador de Golden State que en el seu emparellament individual hagi aconseguit que aquest baixi del 50% de llançament de tir.
Tot això, deixeu-me dir, Toronto trencant el partit ara mateix, sí. Més 14 contra Miami a 6 minuts per acabar el tercer quart.
I sí que és veritat que Golden State té molts jugadors que podrien defensar Durant, començant per Klay Thompson, acabant per Draymond Green, si voleu, però sí que és veritat que la versatilitat que et dona aquest jugador, que estarem d'acord que si té el dia pot anotar des de qualsevol lloc i amb la millor defensa a sobre, és per mi el gran problema que ha de tenir Golden State. I l'altre gran problema és a veure com està Bogut, perquè Bogut l'últim partit em sembla que va jugar 6-7 minuts.
Una estrabada, una distensió, em sembla, els isquios diria que va ser, sí.
I crec que pot ser molt important precisament en aquest possible emparellament amb Steven Adams, que sí que jo crec que Draymond Green amb Steven Adams pot tenir molts problemes.
El tema és que aquest anti-small ball que va... Big ball, podem dir? És que aquí big ball queda malament.
Sí, sí.
Aquest anti-small ball que Billy Donovan va proposar davant San Antonio...
El proposa contra San Antonio, que també és un equip, clar, de big ball. És
funciona a les mil meravelles. Mm-hmm. El tema és funcionarà contra Golden State, que és el paradigma de l'small ball i té el single tackle que diuen amb Draymond Green i Harrison Barnes com a jugadors interiors.
Mira, ara que deies d'aquesta alineació, també hi havia una dada que he trobat interessant, que era que precisament amb aquesta alineació que acaben els partits, amb Iguodala de 4, Draymond Green de 5, en 17 minuts contra Golden State en aquests tres partits, 57 punts de Golden State. No està malament. 57-40.
Em sembla que tenien un més 80 sí, per 48 sí, sí. minuts a la Lliga.
És una autèntica barbaritat. I bé, estem una mica en el debat de sempre, no? A veure qui sortirà guanyant, qui podrà treure profit d'aquest possible avantatge en atac i en defensa dels dos equips, perquè és evident que si tu jugues amb dos interiors grans, doncs pots tenir avantatge en atac a l'hora de postejar. Però també veurem si s'adapta a Oklahoma, és a dir, potser jugant amb Steven Adams de 5 i jugant amb Kevin Durant de 4, per què no? I Waiter, Robertson i Westbrook per fora. Jo crec que és una sèrie que dona molt, que té molt de joc. Que sí que és veritat que nosaltres estem esperant tota la temporada aquest San Antonio Golden State, però crec que els dos equips que arriben a la final, que són dels equips més ofensius de la Lliga, poden donar unes sèries molt interessants i a nivell d'espectacle crec que poques sèries millors que aquesta podem trobar. I també sumant les dues pistes on juguen, que jo crec que són de les pistes més calentes de la NBA. De l'oest segur, jo crec, junt amb Portland potser, jo crec que són de les dues pistes on hi ha més ambient, sobretot aquestes últimes temporades.
Una altra de les dades era que, clar, okay, sí, haurà d'ajustar la defensa. De temporada regular, en els tres partits ha rebut 116, 121 i 121 punts. Simptomàtic, sí, sí. També de...
Però
de...
també recordo va notar com a
sí,
mínim
sí, sí, més de 5 punts en tots els partits. Sabem,
no seran partits de 85. Esperem.
Ja veurem.
Principi complicat. El tema que em resulta molt interessant serà com defensarà, o parlaràs ara, no només a Kevin Durant, a Westbrook.
Sí.
Si serà Clay qui estarà amb Westbrook.
Jo crec que serà Clay qui estarà amb Westbrook.
Sembla sensat, eh? Jo crec que intentaran o bé Iguodala o bé Harrison Barnes amb sí. Kevin Durant
sí, sí.
per envergadura, mm-hmm. perquè la velocitat de Kevin Durant és potser una miqueta massa per Draymond Green. I al final a Stephen Curry l'alliberes de la problemàtica de defensar, com intentes fer sempre.
Amb Ander Robertson.
Correcte.
Que és el que ha fet San Antonio amb Tony Parker, que és amagar-lo en defensa al costat d'Ander Robertson. El problema que el tens el dia que Ander Robertson està encertat des de fora, perquè és evident que tu prioritzes...
Que és un de cada molts.
Que tu prioritzes que Ander Robertson tiri de 3 o que el mateix Westbrook, perquè contra Oklahoma, és una altra de les dades que jo crec que és bastant significativa, porta un 16% en llançaments de 3 en els 3 partits que juga contra Oklahoma. És a dir, que jo crec que Kerr farà tàctica Popovich en sentit de deixar-lo tirar i a veure per on surt la moneda.
No sé si ho heu comentat també, però Draymond Green va acabar l'altre dia amb un esquinç de turmell. Es va sí. torçar el turmell i va dir que necessitava descans. Li anirien bé aquests dies de descans. Veurem com
està. Miqueta, perquè l'últim partit va ser el...
Dilluns o dimarts, no?
Sí, ara m'has enganxat, però sí que han tingut 5 o 6 dies de vacances.
Sí, comença demà, vull dir,
sí,
aquesta
matinada,
sí,
la matinada de dilluns a dimarts. Veurem com va la cosa. Si us sembla, passem a l'altra.
Jo tinc una última dada, sí. I és que Westbrook porta un més menys de més 12 en playoff, que això no ho aconseguia ningú des de LeBron a l'última temporada a Cleveland, des de Wade l'any que perden l'anell contra Dallas, 2000, no, que guanyen l'anell contra Dallas, perdó, que crec que és 2006, i després és amb Michael Jordan i Magic Johnson. Vull dir, són números que amb ell en pista és una barbaritat. Molt per sobre de Kevin Durant.
Més 12 amb ell a pista per partit.
En tota playoff. O sigui, porta una mitjana a més 12 en tot playoff.
Ah, més 12 per partit.
Sí.
Vale. Pensava que era en total.
No, si era global,
i dic,
era...
home, l'impacte. Sí que és veritat que hi havia una dada curiosa, i és que San Antonio havia anotat més punts en total que OKC okay, sí, en tota la sèrie. Bueno, amb la pallissa del primer partit.
Va ser de 30 molt.
Tampoc era molt complicat, però bé. Ara sí, anem a l'altra. Començarem per Cleveland... i després jugarem al joc del supòsit, si la cosa va com sembla que ha d'anar. Però Cleveland, crec que la pregunta que es fa a tothom és... Això és flor d'un dia? més que flor d'un dia, flor de dues, tres sèries, és el moment del pic de forma i després ha de baixar, o és una cosa que ja s'ha de mantenir d'aquí al final? Com ho preveieu?
Són els rivals.
Sí.
jo, evidentment que Cleveland ha arribat a un nivell basquetbolístic en aquests play-offs realment envejable per molts equips que estan a play-offs ara mateix, que estan a un nivell de cert brutal, sobretot des de la línia exterior, però també s'ha de dir que jo crec que estan tirant molt i molt fàcil. És a dir, sí que estan generant molt, perquè per tirar alliberat has de generar una superioritat, com comentaven abans amb el que feia San Antonio el 2014, però realment els han posat les coses poc complicades en general a l'est. Segurament Detroit ha estat el rival que li ha posat les coses més difícils, però ha estat un equip que quan ha arribat als moments calents, ja en van parlar, la seva estrella Reggie Jackson o una de les seves estrelles va llançar dos o tres partits a la paperera directament. És a dir, que jo crec que els hi ha servit molt a nivell de química d'equip, és a dir, agafar confiança entre ells, han aconseguit integrar a Kevin Love per fi,
sí, sobretot,
que jo crec que era el gran què i el gran dubte de si ho aconseguirien. Sembla que estan més units en quant a química d'equip. L'altre dia sortien fotos a Instagram a casa de Kevin Love veient el San Antonio Oklahoma, diria, si no vaig equivocat.
Ja no li fan el 8, no?
No, ja no li fan
ja
el 8.
Ja surten les fotos.
I bé, jo crec que aquests dos sweeps consecutius els ha ajudat sobretot per agafar moral i per agafar confiança de cara a les properes eliminatòries.
Jo crec que és un tot plegat. Per començar, estan a l'est, llavors l'exigència de la temporada regular és menor. Poden arribar...
Déu-n'hi-do, aquest any.
És curiós perquè hem estat parlant tota la temporada que el nivell de l'est aquest any havia pujat...
La classe mitjana, sí.
La classe mitjana, però sí final... que és veritat que jo crec que hem estat d'acord sempre que els millors equips han estat a l'oest. Sí. És a dir, els tres millors han estat clarament per mi San Antonio, Oklahoma i Golden State per sobre dels altres. I després, per mi, Clippers és un altre equip que per mi està per sobre de Toronto durant tot l'any. I clar, i s'ha parlat molt de Toronto, de la gran temporada que ha fet Toronto, però per mi és un equip que és inferior als Clippers, i els Clippers a les primeres de canvi s'han quedat fora de playoffs.
Per circumstàncies, però...
Sí, per circumstàncies, però bé, estarem d'acord que Portland, per exemple, ha posat molts més problemes a Golden State dels que podíem esperar, i segurament, clar, és parlar sense saber, però jo crec que li hagués posat més problemes que Atlanta a Cleveland.
Sí.
Que potser no.
Però jo plantejava més en el sentit de que Cleveland pot tirar un partit contra Indiana, pot tirar contra Miami, perquè al final saps que entre ells perdran. Vull dir, a l'est pots acabar amb 20 derrotes i ser primer. I evidentment. A l'oest és impensable. Si acabes amb més de 10, ja no ets primer. Després, sí que els rivals que han tingut, parlaves de Detroit, està malament que jo ho digui, però l'Atlanta ha sigut horrible.
És horrible.
La defensa d'Atlanta ha estat horrible. És la defensa de tota la temporada. Però clar, quan et toca un rival... Jo m'imagino aquesta Atlanta, una sèrie contra Portland, contra McCollum i Lillard, 50 punts per partit cadascun.
Sí, sí.
Si els deixen tirar així, 50 punts.
Sí, sí. A mi, Atlanta, jo tinc un problema amb Atlanta, és que a mi em decepciona igual que l'any passat. És a dir, jo crec que és un equip que se'n va parlar meravelles de com jugar al bàsquet, i és veritat que ha jugat molt bé al bàsquet, però en temporada regular i a play-offs es desfà.
El problema d'aquests play-offs que estem veient és que els equips que no tenen una estrella estrella, allò que diguis, mira, aquest és l'estrella...
Estrellaus. Han acabat d'estrellar.
De moment, sí, no?
Però és que estem una mica en el de sempre, que ja n'havíem parlat la temporada passada d'Atlanta, que sí, que quatre All-Stars, però al cap i a la fi necessites un tio que en els moments claus et pugui decidir, i decidir a vegades no vol dir jugar-se l'última pilota, sinó generar-te una superioritat i saber decidir on ha d'anar la pilota. Clar, i a part d'això, has de tenir un jugador que en els moments difícils li pitin faltes a favor, que pugui anar a la línia dels tirs lliures, que pugui agafar la pilota i dir aquí mano jo. És a dir, que jo crec que en aquells moments és molt complicat poder jugar en un joc coral, i jo crec que dels pocs equips que ho han fet han estat San Antonio, i ho està fent Golden State, però clar, Golden State té una estrella.
I San Antonio també.
I San Antonio també, és a dir, jo crec que és el que li falten equips com Atlanta, que sí que té Millsap, que està molt bé, Horford, que està molt bé, Korver, que està molt bé,
però
ja
no.
Potser no està tan bé, però li falta aquell home que diguis, aquest tio, en els moments calents, si les coses no van bé, em pot anotar una cistella sense cap tipus de problema.
Sense anar més lluny, potser els 5 millors jugadors de la Lliga, estem d'acord, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook, Kawhi Leonard i LeBron James.
Sí,
podria ser.
Quatre d'ells, quatre d'ells a finals de conferència.
Així han estat les votacions de l'MVP.
Sí, sí.
Quatre d'ells a finals de conferència i Kawhi no està perquè s'ha topat amb... Sí, sí, sí. Si estigués a l'est, evidentment estarien.
Si us sembla, deixarem per després l'anàlisi d'aquesta eliminatòria, perquè encara s'està jugant aquest partit. Per cert, els dos rookies de Miami, impressionant el hustle, no?, que se li diu, de Josh Richardson i Justice Winslow, tornaran a ficar una mica Miami en el partit. Ara mateix més 8 Toronto a 2.45 per acabar el tercer quart.
Amb tres rookies a pista, no?, perquè també està
Tyler Johnson.
Sí, està, no sé si a la meva pantalla rookie. Està jugant i l'acaben d'enxufar un treu a la cara. O sigui, està jugant. Però sí. Sí, sí que és veritat que la troballa de Miami, sobretot amb aquests dos desconeguts pel món basquetbolístic, més, és a dir, jo crec que Tyler Johnson i ara no em sortirà l'altre nom, i
Richardson,
correcte, crec que si ens haguessin dit que serien importants per un equip com Miami, ens haurien dit que ens hem tornat bojos directament.
Sí, ara falta l'atac de Dragic, també.
Del tema sí. Winslow sí que n'esperava moltíssim. De fet, Charlotte i Boston estan lluitant per aconseguir Winslow fins a l'últim moment. És un jugador que ja el Madness va donar 9-1.
Va sonar 3. Que volien traspassar el pic, no?, de Brooklyn, o no?
Van arribar a oferir 4 pics, no, el de Brooklyn, no, 4 pics no, per arribar al 9. I no, Miami va dir que no, que volia Winslow. I ha quedat clar que tant Pat Riley com Jordan, com Danny Ainge, no anàvem mal encaminats.
En tot cas, 5 titular, l'altre dia.
Sí,
aquí fent de pivot. Sí, és una cosa surrealista.
Aquí anava el tema. Avui no li està sortint massa bé la cosa, perquè Villombo està sent un dels més destacats del partit. També Kyle Lowry, avui sí, bona versió la seva. Però en tot cas ho deixarem per després, tot i que ja us avancem que aquí crec que les apostes, sigui Toronto, sigui Miami, si no van pel 4-0, aniran pel 4-1.
A més, arribaran tots dos amb 14 partits.
Això...
I LeBron amb 8. 7, perquè algun de Detroit no deu comptar.
Déu-n'hi-do. Fem una cosa, fem una petita pausa, fem un alto en el camí i a la tornada seguim amb més cosetes d'actualitat, també fem una mica de safareig i ho acabem de rematar amb aquest final del Toronto-Miami. Vinga, fins ara. Yeah. You know what? I like the play. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Dre, drop the verse. It's going down, fade to Black Street. The homies got at me, collab creations. Bump like agony, no doubt. I put it down. Vinga, ja estem de tornada. Queden poc més de 20 minuts per tancar el programa d'avui, tot i que intentarem estirar fins que acabi aquest partit.
Un quart queda ara mateix.
Un quart, sí, correcte. Més 12. Toronto, si no vaig...
No, més 8.
Ha ficat un... Ara no...
No sé si té ja 4 punts.
Sí, no?
Jo diria que més 8, ara tu...
Sí, eren
sí,
7,
78, 8, 86.
Ah, més 8, sí, perdó. És que això de portar tantes coses a l'hora, avui, per cert, no els hem saludat perquè no hi són, l'Edu Bosch, avui no està, ni l'Arnau Molins, una salutació per ells dos. Des de,
perquè sabem que ens estan escoltant des de casa,
des de
Arnau?
Des de casa o no.
O no?
O no.
O des de casa... O
des de casa, però des d'una altra part que no és l'habitació. Algun d'ells. Pobrets. Pobrets.
No farem... No seguirem per aquí.
No. En tot cas, el que dèiem, està sent una temporada o una posttemporada per molts equips estranya, molt estranya, pel que fa a moviments de banquetes.
I molt sorprenent.
Una dada que donàvem l'altre dia és que dels 30 entrenadors que han començat o que van començar la temporada 2015-2016, 12, de moment, no ho faran la 2016-2017, amb l'equip amb el qual van començar. I aquesta setmana hi ha hagut un canvi bastant inesperat, el de Scott Skiles a Orlando. Si us sembla, comencem per aquí. No sé com l'interpreteu. Ell ha dit que no està d'acord amb la filosofia, no?, que està seguint la franquícia. Molt imprevisible. No sé, aquí l'amic Mario Sonia, doncs, si se n'haurà alegrat o no.
Jo crec que sí.
Imagino que sí.
Jo crec que sí, pels minuts que ha tingut aquesta temporada. I jo crec que Orlando, que no se n'ha parlat gaire, perquè estarem d'acord que segurament era un equip que era bastant atractiu a principi de temporada, però que no tenia grans objectius.
Després de playoff també s'ha de dir que va baixar, després de All-Star, perdó, el rendiment va baixar bastant.
Però vull dir que és un equip que jo crec que ha decepcionat, perquè jo crec que la gent, tot i no ser un equip contender ni amb grans objectius, crec que era un equip molt interessant aquesta temporada.
Com Minnesota,
sí, jo crec que és una mica el mateix exemple que Minnesota. I a la vegada no s'ha vist, jo crec, un bon desenvolupament o una bona millora dels jugadors joves. Com Minnesota. Li ha costat molt fer entrar en una rotació positiva a Aaron Gordon, un jugador que després de l'All-Star i després del concurs d'esmaixades injustament perdut, si fa falta ho repetiré un altre, injustament perdut fins que acabi el programa.
No ha quedat clar, eh?
Injustament perdut. I que ha estat a un nivell brutal, però jo crec que li ha costat acabar de decidir-se per un jugador que ha de ser, jo crec, un dels jugadors franquícia o dels jugadors futurs d'aquests Orlando Magic. Ha passat el mateix una miqueta amb Mario Sonja. Sí que és veritat que a principi de temporada vam parlar del nivell que havia mostrat Fournier i que era un dels perquès o el gran perquè dels pocs minuts de Sonja, però tot i així jo crec que, igual que passa amb Minnesota, com bé ha dit l'Alejandro, ha estat una temporada una mica perduda.
A més, la sensació que alguns jugadors, això, Gordon, Sonja, no sé si han entrat una mica a la força contra la seva voluntat a la rotació. Rotacions també que no acaba de donar amb la tecla. Oladipo va començar com a titular,
sí,
va acabar sortint des de la banqueta. Vucevic també en alguns partits sortia des de la banqueta, també amb problemes de lesions. No estava còmode, no se sentia còmode al final, jo crec, eh? No sé com...
És normal, jo crec. Potser, fins i tot des de la direcció d'Orlando, des de la franquícia, no tenien del tot clar cap a on anar. Parlava l'Hector, a principi de temporada semblaven una miqueta més del que eren, un projecte interessant, que molta gent li donava un setè, vuitè, potser, no lluita a part, sí, però sí que podries tenir aquest somni d'intentar entrar en playoff, i crec que molt d'hora es queden fora.
I molts jugadors també exterior repetits, jo crec, moltes posicions doblades amb pocs minuts per tots els jugadors. Jo crec que és una temporada difícil, i crec que realment Scott Skiles ha tret poc partit d'aquesta plantilla que tenia. I bé, veurem quin és el futur d'Orlando, perquè igual que passa amb Minnesota, és segurament dels projectes interessants a l'est.
Crec que és
interessants a l'est.
Aplicable també cap a Milwaukee.
Sí.
Potser no tant.
No, jo crec que Milwaukee ha tingut un problema, que és...
A mi el projecte de Milwaukee ha mantet Okumpo...
Sí, no, a mi m'atreu molt més, però m'atreu molt més a curt termini. És que el problema ha estat aquesta temporada.
És més realitat, jo crec. Milwaukee
ha tingut un problema, que ha estat Monroe, que no han sabut com acabar de ficar-lo dins de la rotació.
I no han sabut interpretar les mancances que tenia l'equip. I Monroe no era aquí la solució, no? Aquests problemes, que bàsicament passaven per ser més eficients o per donar un pas més en defensa. I Monroe no és
precisament...
Ja té la fama de pivot... no dels tops en defensa. En tot cas, l'altra gran notícia ha saltat avui, Indiana, que va fer fora Frank Vogel, bé, no va fer fora, va deixar que acabés el contracte de Frank Vogel, ja li ha trobat substitut i és el seu entrenador assistent principal. Amic del Chacho, l'amic de Rudy Fernández, Nate McMillan, exentrenador, 7 anys de Portland, 5 anys de Seattle, que torna a entrenar un equip de l'NBA, i aquí sí que molts pals, a més avui, jo crec que amb raó, via Twitter a Larry Bird, que sortia fa una setmana dient que Indiana volia jugar, o volia que els seus Pacers juguessin més ràpid. Doncs home, avui sortia una dada que McMillan jugava, era un dels entrenadors que més...
Un dels dos, sempre quedava entre els dos.
Sí, 29 o 30 de pace, de possessions per partit, era dels
pitjors.
Molt bé.
D'entrada destrempa, no?, aquest moviment d'Indiana.
Sí,
com a mínim sorprèn. Jo esperaré el novembre o el desembre per dir si destrempa o no, però sorprèn molt.
Sí, perquè després hi ha projectes que trempen i no van enlloc, com Alvin Gentry, per exemple, a New Orleans aquesta temporada.
Jo entenc que l'aficionat d'Indiana pugui estar cabrejat ara mateix.
Sí.
I no sé fins a quin punt...
No, aquest moviment el que deixa clar...
Són una mica
a
des de
llitet, fora,
eh?
És que a Vogel no se'l renova per, jo crec, per problemes, problemes amb la Rivet.
Alguna qüestió de veure, sí.
Sí que... Podríem dir que són entrenadors, no amb la mateixa filosofia, però sí amb una idea de joc més defensiu, i està clar que Vogel ha donat un rendiment que Macmillan, bueno, no sabem si el donarà o no, però ha tingut molts millors resultats Vogel a Indiana que Macmillan en el seu passat.
Sí que Macmillan, al ser entrenador assistent, no sé des de fa quants anys, té coneixement de,
sí,
de
no,
l'equip.
No, sí, evidentment.
És una mica continuista. I si
clar, però és que el problema és la paraula continuista.
Xoca amb el discurs de la River. Xoca
totalment amb el discurs de la River, que precisament va dir que el que volia era canviar.
Bueno, és canviar el continu. Tyronn Lue. Canvies a Blatt i fiques a LeBron James entrenador. I ara el Cleveland juga molt bé.
Sí.
És canviar una petita...
És que LeBron James té una ment...
Millor head coach de la temporada.
Té una ment basquetbolística privilegiada. I no és broma. No és broma.
En fi.
Serà fi.
Sí, deixem el tema entrenadors. No s'esperen en principi gaires més moviments.
Bueno.
En principi, però...
Bé,
New York.
Ewing s'ha reunit amb Memphis, no?
S'han de saber. Sí, Pat Ewing, assistents de Miami, assistents de Portland...
Qui ha sonat Pat Ewing?
Detroit?
Memphis. S'ha reunit amb Memphis i amb
Sacramento.
Quines són les estrelles de Memphis i de Sacramento?
Pivots. Marc i de Marcus.
Jo n'ha anat...
Potser va per aquí la cosa.
Jo n'ha anat Joerger... Sacramento, havent entrat a Marc Gasol.
Ei,
tot lliga.
Pues,
m'agrada molt, per ser el fitxatge de Joerger per Sacramento, crec que ja ho vam comentar. En tot cas, el que sí que volíem parlar ara és d'un dels esdeveniments de la setmana a l'NBA, que és aquest Draft Lottery, que cada any, doncs, home, no sé si dir que trenca les il·lusions de molts equips, de la majoria d'equips, i dona una gran alegria a la resta, o a molt pocs, en tot cas, en aquest cas a només 3, i a vegades a menys, fins i tot. És aquest Draft Lottery de l'NBA que se celebrarà la matinada de dimarts a dimecres, si no vaig errat, a les 2 de la matinada. També si no vaig errat, això ara ho confirmarem.
Sí, crec que sí.
I en tot cas, com sempre, què passarà? Aquí és una loteria, el seu propi nom ho indica, no?
Podríem fer una anàlisi, però sí. Seria hipotètic.
No, el que volíem fer...
No, i el farem, l'anàlisi, de probabilitats.
El que volíem fer és explicar-vos una mica, ho intentarem, de veritat, i cada any ho fem, i cada any ens resulta més difícil de preparar-ho. És intentar explicar com funciona el Lottery Draft de l'NBA.
És bastant més complicat que un sorteig de la Champions.
Abans on el número 1 és pel Madrid.
Sí, el número 1. L'1 contra el 8è sempre és Madrid, el 2 contra el 3è sempre és el Barça, doncs aquí no. Aquí és sorteig de veritat, no hi ha boles calentes ni res.
Cleveland és el Real Madrid a dia d'avui?
A Cleveland no li pot tocar cap número del draft, és a dir,
no, dic pel
canvi pels emparellaments, sí, és el Madrid amb diferència. Ara, el suposat finalista no és, jo crec que és més difícil que l'Atlético de Madrid a la final de la Champions, però bé, no estem aquí per parlar de futbol,
tornem a l'escola,
no?
La veritat.
Estem aquí per parlar d'aquest sistema que bàsicament intentarem fer-ho senzill, és agafar 14 boles de ping-pong numerades de l'1 al 14 i ficar-les en una màquina com les que heu vist moltes vegades del sorteig de la 11. Sí, el bingo.
El Niños de San Ildefonso.
Correcte. Fins aquí bé, no? Agafar números, 14 boles, numerar-les de l'1 al 14 i ficar-les a una màquina. Doncs bé, se n'extreuen 4 boles. D'aquestes possibles 4 boles en poden sortir 1.000 combinacions. 1.001 combinacions, perdó. 3, 6, 9, 2... bé, les 4 combinacions o els 4 números que vulgueu. I una d'elles s'elimina. És a dir, si sortís 11, 12, 13, 14, aquesta no val. Tornem a començar.
Com? Per què tornem a començar? O sigui,
perquè només hi ha una, perquè és un 1.001 i ho deixen en 1.000.
Ah, val.
En 1.000. Perquè és...
A més, és com Robin Hood. Ajudes als més desfavorits. Això seria com ajudar els rics. Li estàs donant a Utah i a Chicago, en aquest cas.
Donem la volta a la classificació, hem dit que es poden sortir 1000 combinacions possibles. Li donem la volta, al primer, que és Filadèlfia, aquest any, li pertoquen 250 possibles combinacions. És a dir, per exemple, 1, 3, 4, 8, 2, 5, 6, 7... Això ho assigna a l'NBA, a cada equip, doncs aquestes combinacions. I anem baixant, no? A Filadèlfia són 250, els Lakers són 199, a Boston, a Brooklyn, en aquest cas, que anirà a Boston, són 156, a Phoenix 119, etcètera, etcètera, fins a arribar a Chicago, que Chicago té 5 combinacions que li donarien el 5 de 1000, que li donarien el número 1 del draft.
T'imagines?
Una cosa semblant els hi va passar a Derrick Rose en el seu dia. No eren el 14, però sí que el 15.
I a Cleveland també li va tocar alguna vegada...
Sí, però Cleveland també tenia més percentatge de possibilitats, jo crec.
No sé si una vegada era el 7 o el 8 o el...
Bé, que bàsicament això són portaran o Philadelphia o els Lakers o Boston, no?
Ja ho veurem.
Vale, jo aquí ja he estat a la piscina, endavant.
I com...
Exclusiva.
Com funciona el tema? Simplement, doncs, es treuen quatre boles, surt, per exemple, el 6, el 7, el 3 i el 12, i aquesta combinació correspon a Filadèlfia. Doncs Filadèlfia s'endú el número 1. Es torna a repetir, surten quatre números, correspon, per exemple, a Boston, Alejandro celebra, doncs
sí,
Boston és el número 2.
Ni el primer ni el segon,
els Lakers,
malament.
Mira, li donem el número 3. Surten les boles...
Vull Ingram o Simmons, no? La resta no ve de gos.
Se sortegen només els tres primers picks, i del 4 al 15,
es fan
del 4 al 30, podríem dir ja, es fan per ordre de la classificació inversa, com hem dit, de la Lliga. Espero que hagi quedat prou clar,
sí,
no?
Sí, sí.
Doncs això,
falta,
aquest sistema...
Falta per dir la gran notícia.
Bé, no hem explicat que hi ha els representants de les franquícies tancats en una sala mirant el sorteig sense mòbil, no el poden utilitzar fins que es faci públic aquest sorteig, i no es poden comunicar amb ningú, ells ho saben abans que ningú, mirant que sortim les boletes, que no hi hagi cap tongo com Eurovision. I
també s'ha de dir que per l'espectador veure el lottery és molt més fàcil que tot això que m'he explicat, perquè bàsicament la retransmissió televisiva ja està tancada a les 14 primeres posicions
i és molt ràpid,
i es va del 14 a l'1. És a dir, que no haureu de fer ni matemàtiques ni agafar cap taula i mirar qui li ha tocat aquí, sinó que ja estan els números tancats, i en aquesta retransmissió televisiva, doncs, un representant de cada equip, que solen ser jugadors o gent del front office...
O la filla del propietari de Milwaukee, que es va fer famosa...
Sí, sí. Ja tot és una mica com Eurovision, eh? Una mica
ja
que
tot.
Trobes algun personatge freak que va com a representant de les franquícies, i bé, i esperant a veure si els nous Lakers tenen sort i s'emporten el primer pic.
De representants d'alguns d'ells. Jo, per exemple, sé que a Boston va Isaiah Thomas.
Mitch Kupchak, no era? Els Lakers, diria. Els Kings vaig veure que anava Colley Stein.
Sí, correcte. Recordo ara.
I ara ja m'enganxeu aquí.
No, perquè sempre és curiós veure la col·lecció de persones que hi van. No van general managers.
No.
Qui va...
Anava el fill del Gilbert, no? El nen aquell de Cleveland,
sí.
El que era el fill del propietari, era sempre el que anava ell, que va ser dos anys seguits, va aconseguir el número 1.
Diria que Jaylee Locafor anava per Sixers. Estic tirant molt la memòria,
Home, potser... Esperem que arribi. Potser es perd pel camí fent unes copetes i no arriba. O unes baralles per aquí, i potser si no li agrada el pic es comença a pagar amb el representant de Boston. No,
Brett Brown era el representant, en aquest cas, del possible número 1 del draft.
A veure si els hi toca ja d'una vegada,
sí.
Perquè aquí fent tanking i no els hi ha tocat el número 1 des de fa no sé quan.
Cosetes que hem de saber. Que els Celtics, passi el que passi, rebran el pic de Brooklyn, que ara mateix és el tercer que té més opcions de ser número 1, que els Lakers, si cauen del top 3, el pic se n'anirà a Filadèlfia, i a Filadèlfia faran festa doble.
Una festa.
És a dir, Filadèlfia podria,
no pot passar,
podria rebre un 1 i un 4, en el millor dels casos.
Imagina't, Simmons i...
Buddy Hield.
O Buddy Hield.
Això és el que podria passar.
Bé, equip.
Més coses, doncs per exemple que els Nuggets rebran també el pick dels Knicks, tenen l'opció d'intercanviar picks i per tant a Denver no són tontos. I ara mateix els Knicks són el setè millor o el setè que, equip que té més opcions de rebre el número 1 del draft. Els Raptors també reben un dels Nuggets i també tindran un top 10 segurament. Bé.
Vols que fem un lottery aquí en directe? Aviam com...
Sí, home, aquesta aplicació de l'ESPN la podeu provar, que és, està molt bé.
Ojo, Alejandro.
I aviam què li surt. Anem a fer un...
Bueno, per començar, m'estrutinant de...
Falta un redoble de tambores, aquí. Per...
Mentre l'Alejandro posa el programa aquest del lottery, dic que sembla que Toronto, tot i que avui no es pot assegurar res, perquè després del que ha passat amb el, a la final de l'Eurolliga on el Xesca quasi perd el partit quan anava 20 amunt a l'últim quart. Ara mateix 20 amunt Toronto a falta de 3 minuts... Ai, de 3, de 7 minuts i mig per acabar el partit.
Jo crec que aquí l'Alejandro està manipulant perquè surti...
No, ho he fet a la primera, és que m'estava quedant...
Denver, ara diré la meva.
Denver, primer.
Segon, el pic dels Knicks seria...
Número 1. Segon, Utah.
Però...
Utah, que em sembla que té el 13.
Però què s'ha fumat al teu mòbil?
Tercer, Boston, que el manté. Quart, Filadèlfia amb el seu propi. Cinquè, Filadèlfia amb els dels Lakers.
Hòstia.
I després ja baixa en ordre.
Però...
Phoenix, Minnesota, Pelicans, Raptors.
Jo he fet un també. No,
aquí diuen que... Jo crec que els Raptors tenen els del Knicks.
No, els Raptors té el de Denver. Té el pic de Denver. Denver té el dels Knicks
Denver,
i el Raptor té
clar,
el de...
Denver es queda el millor en aquest cas.
Sí. A mi em surt. Phoenix primer. Ja veurem si surt o no, eh? Phoenix primer... I llavors completarien Lakers i Boston i Filadèlfia sortiria del top 3.
Això seria... Filadèlfia, si no té un
seria
top...
dramàtic,
si
eh?
No té un top 2 aquest any, realment és per...
Per tancar la paradeta, ja.
Per tancar la paradeta i per fer-s'ho mirar, perquè a part del tanking que han fet, han tingut una mala sort amb els lottery draft espectacular. Tot aquest treball tirat...
Això és el karma.
Tirat en... Sí, sí, la karma.
La karma, bé... Ja que hem entrat una mica en to de safreig, anem a fer també un deluxe per acabar el programa, va. Avui us hem dit que no tenim l'Arnau... per fer aquesta secció de safreig del final del 4x25 ja de l'NBA 305 d'aquesta temporada. Per tant, no sé si tinc algun voluntari, si algú es presta voluntari aquí per fer una mica de la introducció del tema.
A mi se m'ha apagat l'iPad.
A mi se m'ha apagat el cervell,
el
que
cervell,
és més complicat.
Sí.
Llavors perfecte pel Deluxe.
Jo, abans de començar el Deluxe i del que tenim aquí escrit al Drive, a mi, la
avui
meva
farem una reinterpretació del Deluxe de l'Arnau, eh?
Farem una reinterpretació. Per mi, el Deluxe de la setmana són les imatges que hem vist després d'un triple de Stephen Curry en un dels VIPs de l'Oracle, on hi ha un noi jove, podríem dir.
26 anys deu tenir, no? Més o menys. Entre 26 i 28.
Anem a fer-ho més impactant. L'altre dia clava un triple Stephen Curry. Primer, crec que enfoquen també la seva dona. Alicia Curry, que aquí sí. Som
molt fans. La família en general, perquè...
S'enfoca...
La filla també, aquesta setmana s'ha lluit.
Sí, ara ho, filla... ara ho explicarem.
D'aquí uns anys.
Sí, jo, és que jo estava pensant en unes altres coses, però bé, Alejandro, també som fans de la filla, sí, sí.
I aquí el tema és que s'enfoca un VIP de l'Oracle Arena, i es veu un home...
Un reservat d'aquests...
Sí, i es
veu
la
mare de Curry,
que també som molt fans aquí.
Sí, sí.
També som molt fans. Però un braç que li surt per darrere.
I no és del Curry.
I no és del Curry.
Però per darrere, per baixa, vull dir...
Sí, això, cintureta. Saps, cintureta.
La típica mà aquella
tres
que posaves quartos. Quan eres jove i anaves al cine i feies... Pues més cap a baix. I...
No tan a baix, no tan a baix com la gent està pensant ara mateix, però pràcticament...
Cintura. Alçada de cintura. I bé, clar, aquí nosaltres ens preguntem... where is Del? I justament després s'enfoquen a Del amb una cara de... No sabem si era per això o no, però amb una cara realment sèria i com una mica més amunt d'on estaven ells asseguts. És a dir, Del Curry està com... de peus darrere de la gent que està sentada.
Està com a l'entrada del
com a una segona fila. Sí. I bé, se n'ha parlat molt durant tota la setmana. Hi ha hagut molt moviment a Twitter.
Emotiu.
I bé, em sembla que era un jugador excompany de Curry, no? Davison.
Era el company de Curry al backcourt de Davison. El jugador que, de fet, feia el triple que fa que Curry quedi eliminat en el seu últim any universitari.
Una mica la madre de Curry m'està volviendo loco, eh?
Sí.
Una com la van anomenar?
Sí, bé, els nostres companys de...
La Gilf, no? Era?
Una Gilf.
Perquè aquí podríem fer un debat llarg i extès, perquè que vosaltres...
Aviam per on
aquí
surts,
em fotrem un marró. Vosaltres considereu...
Digues.
Escolta'm, considereu... la mare de Curry sí, però considereu, per exemple... Clar, o sigui, una MILF... Ara parlarem clar. Una MILF per vosaltres què és?
Una mare.
Val, però una mare que et supera de molta edat. És a dir, no, jo aquest debat l'he tingut als meus amics. És a dir, si la mare té 30 anys... Jo en tinc 29. Si la mare en té 30-32, és una MILF?
Jo sí.
O el concepte MILF,
però MILF
que podria ser la teva mare.
Atenció aquí al debat, eh?
Clar, és que jo crec que el tema MILF...
Però la M de MILF ja vol dir mother.
No, sí, però el concepte, és a dir, jo l'he entès molt més com que segur que podria ser la meva mare...
De la següent generació, sí.
És que de la següent generació.
Jo crec que tot això ve de...
Aquí el debat no existeix perquè podria ser la meva mare, la mare de Curry. O sigui que...
És la mare de... O sigui, generalment les MILF són les mares dels teus amics.
Correcte.
Llavors sí que et superen una generació. Generalment tu no ets amic de Curry i la dona de Curry és una MILF.
Però per mi una mare de 40 seria una MILF.
Sí, home, de 40, sí.
Mira, entre 11 anys.
Mira, us tallaré un moment. Els Timberwolves anuncien que demà hi haurà roda de premsa important. Per tant, ja tocava Carl Anthony Towns.
Si faltava aquest premi. Faltava aquest premi.
Rookie of the Year. Falta algun? No, ja està, no? Home, si no és unànime, tindran un problema també. Diria que és l'últim ja, no? Per saber... Perfecte.
Bueno, el millor ciutadà no...
Aquest no importa. En tot cas, jo crec que algun dia li demanarem a l'Arnau, perquè això ho ha de fer l'Arnau des del seu compte de Twitter, perquè sí, i a més ara no toca amb un Game 7. Jo vull una votació a Lisha Curry o Sonia Curry. M'interessa molt saber, i de veritat, m'interessa molt saber els gustos de la gent. Però bé,
no, jo crec que
passa pàgina.
És una qüestió NBA i s'hauria de fer des del compte NBA 305.
Why not?
Em sembla una qüestió.
Hashtag Eurovision i ja ho tenim. Ja estem dins del bucle de tuit xorres que es van enviar ahir durant 4 hores seguides pel festival d'Eurovision.
Em va afectar molt que no hi hagués NBA, i veritat.
Sí, inclòs... myself, vaig haver de caure en la farsa aquesta Eurovision, que resulta que quasi guanya un país que no és d'Europa. Estem d'acord, no?
Bé, ara no entrarem en això.
Ucraïna.
El tema és, acabant amb el tema Curry, també vam veure l'altre dia l'aparició estrella de Riley Curry en aquests playoffs, que ja tocava, també, amenaçant amb la mirada un periodista. Imagino que era un periodista...
Un parell, perquè ho fa un parell de vegades.
Caminant per la primera filera.
I se la veu allà amenaçant, que s'havia dit que l'estrella era el fill de Lowry o de Rosa, en un dels dos, ara no me'n recordo qui era, que havia estat l'estrella d'aquests playoffs. Doncs bé, ha aparegut Riley Curry.
A Isaiah Thomas també va sortir.
Sí, correcte.
Moment.
Sí, Isaiah Thomas em sembla que era, sí.
Últimament surten tots. Sí. Bé.
En tot cas, avui farem una reinterpretació, com diem, de secció de l'Arnau. Mira, Miami me lo confirmó que es quedarà fora dels playoffs.
Toronto me lo confirmó,
Toronto,
Firmo.
Toronto entero.
I hi ha hagut una notícia aquesta setmana, bé, també curiosa, no? Que LeBron James, a part de capar les xarxes socials durant els playoffs,
sí,
sembla que capa també un animal de la seva dieta, que és el porc. Va sortir la notícia l'altre dia, que una de les raons de del seu èxit és que no menja porc des de fa 7 anys. Correcte, aquest animal.
Porque pernil, fuet i tot això tampoc.
Home, fuet de Tarradell, no, casa Tarradellas no crec que li arribi.
Diu que és una de les millors decisions que ha pres en la seva carrera.
Uf, molt dur, eh?
És millor, és una de les decisions... Ho ha notat millor molt... que la decisió d'anar-se'n a Miami o no? Això ho sabem o no?
Ho ha notat molt... La...
Ens ho confirma Miami o no?
En el moment de recuperar-se, a l'hora de recuperar-se, que ho ha notat molt.
El pèl no.
El pèl no.
No. Home, doncs jo hauré de fer el mateix, perquè porto 2 mesos sense jugar, potser si deixo el porc...
Deixaries el pernil i el fuet?
Així està el nostre rendiment.
I el bacon.
Mai he estat professional, o sigui, jo crec que...
Que podríem deixar el porc una setmana, igual fem un... La setmana que ve fem un Bill Simmons amb Jalen Rose aquí, eh?
Sí, sí.
Igual la cosa, si va de rendiment...
Jo prometo no deixar-ho.
En fi, i una notícia més, també que ja a nivell global, que ha sonat aquesta setmana... El candidat republicà, segurament, a la Casa Blanca serà Donald Trump.
Segur.
Però l'ala més conservadora del partit...
Més encara.
Diria que sí que era la més conservadora.
Més.
No estaven d'acord amb aquest candidat i proposaven, atenció al nom, Mark Cuban, el propietari dels Dallas Mavericks, com a candidat... perquè li disputés les primàries en aquests...
el proposaven com a partit independent.
Partit independent, en aquest cas.
Sí, en un tercer partit. Ell ja va plantejar fa cosa d'un mes o així que potser a la cursa electoral de cara a 2024, crec recordar, ell estaria a la cursa de cara a un Mark Cuban 2024, però també ha dit que aquesta conversació va ser molt ràpida i que no s'ho va pensar.
Home, jo...
Cuban president de les independents.
Ja sortia Sharknado, com a president. Matant taurons.
Però no, jo, veient com està el món, no em semblaria res estrany veure Cuban presentar-se per unes eleccions de la presidència dels Estats Units. Ja hem vist coses, el mateix Donald Trump, quan va sortir com a possible candidat, tothom se'n reia, tothom deia que no podia arribar enlloc, i mira on està, que s'haurà de lluitar aquesta presidència dels Estats Units contra Hillary Clinton o Bernie Sanders. Veurem què passa, esperem. Pel bé de tothom i dels americans que Trump no arribi a la Casa Blanca. Deixo el meu petit speech polític.
I a Las Vegas va dir Mark Cuban l'altre dia sobre Donald Trump, va dir tothom té un amic del qual s'avergonyeix. Tots tenim a un que és un borratxo, que es cau tota l'estona o simplement diu tonteries tot el temps. Però segueix sent el teu amic.
Sí, no, està molt bé. Sí, sí, amigos, jo també tinc molts amics que no els veig jo...
A la presidència dels Estats Units.
Bé, en tot cas, amb això tancaríem. Dir que el Toronto-Miami s'està allargant una mica.
S'està allargant, però està decidit.
Però està bastant decidit.
Ara és quan, de sobte, d'aquí 20 minuts, rebem un tuit.
Bobby Dixon.
3-3, Miami. Pues això, Miami me lo confirmó que es queda fora, no? Com havies dit, Pau.
Correcte. Game 7, Toronto, comencen 2 dies.
Sí.
Cleveland-Toronto, en aquest cas... ho diem, veurem com arriba Valanciunas. Serà una de les claus, si es pot recuperar, no es pot recuperar, perquè serà un factor diferencial.
Toronto que té, si no vaig equivocat, el rècord a favor en enfrontaments de lliga regular contra Cleveland.
I deixa'm dir també que és la primera vegada de la història que arriben a unes finals de... Ja, crec que també és la primera que havien passat, no? Una ronda de playoffs o...
No, era la primera vegada que passaven des de Carter.
Des de Carter, correcte, sí, però sí que finals de conferència és la primera.
Sí,
és la primera. És la primera.
Sí, perquè Carter es va jugar però amb els Nets.
I després a mi és una cosa que he parlat amb el Pau abans del programa, m'agradaria saber... Si tornarem a veure Drake o no a la pista de Toronto.
No m'he fixat,
No, avui jo tampoc m'he fixat, però no ha aparegut des de la primera ronda, no ha aparegut, que dius. T'han promocionat Toronto durant tota la temporada
sí
i
és,
en
sí
aquesta
és.
Primera ronda.
Sí que hi és, acaba
sí,
de mirar,
sí.
L'he trucat doncs, i li he met un WhatsApp.
Doncs ha tornat. Bé, això està la promoció i suposo que el primer...
Tranquil que el partit 3 i 4 contra LeBron James estarà.
Uf.
Això dona molts diners, eh?
Per tant, sit número 1, sit número 2, el que dèiem una mica també, no sé si us dona la sensació que posats a plantar una mica de cara a Cleveland és l'equip que ho pot fer en més partits.
A mi em feia gràcia el morbo de LeBron tornant a Miami, que crec que tenia un al·licient un punt més interessant que aquestes finals i més veient que no estarà, o com a mínim pels primers 2 partits no estarà Valanciunas. Veurem què passa, però sí que és veritat que durant tota la temporada hem estat parlant que el gran rival a l'est de Cleveland, o un, segurament pel rècord és Toronto. Ara veurem si realment tenen potencial o no per enfrontar-se a un equip que realment està en estat de gràcia.
A més, veient com està LeBron físicament, el factor Miami era atacar mentalment. Vull dir, tornar a casa, aviam com es sentia una miqueta, però ja ni això tenim. Ara passaport en regla i cap a Canadà.
Sí, sí.
Alguna coseta més? O amb això ja rematem tot plegat, no?
Sí.
Doncs nois, gràcies i ens tornem a veure la setmana que ve ja amb aquestes finals de conferència un pèl avançades i amb una setmana menys per saber qui disputa les finals d'aquest 2016. Gràcies Alejandro, gràcies Aitor, bona nit.
Adéu.
Bona nit.
Vinga, va, marxem. I'm coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away. Doncs això, que nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, el diumenge, com sempre, a les 11 de la nit a Ona de Sants i a onadesants.cat. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més a través del directe o també els que ens seguiu a través de d'Ivox. Que vagi molt bé, molt bona nit, adeu-siau. I'm back where I belong. Yeah, I never felt so yeah, strong, and I'm feeling like there's nothing I can't try. And if you with me, put your hands high.
You haven't lost a life before. Hey, this one's for you. Me, put your hands high. The dreams are filled.